La llotja virtual.
La indústria aeroespacial mou cada any al món uns 400.000 milions de dòlars. No parlem només de coets, sinó també de telecomunicacions, satèl·lits o transmissió de dades. Són xifres descomunals que ens confirmen dues coses. Una, la importància cada vegada més gran d'aquesta indústria, i dues, que per seguir tocant de peus a terra hem de continuar mirant amunt. I molt contenta de saludar aquesta nit a la Mònica Roca, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona. Bona nit, Mònica.
Hola, bona nit.
Bona nit, benvinguda. Avui la Mònica vol parlar d'un sector que en els pròxims anys ha de volar molt alt, en el sentit metafòric i en el literal, el sector espacial. Com deia ara, el món mou xifres brutals, aquest món. Aquí a Catalunya és un sector encara, Mònica, discret, però en creixement.
Correcte, sí, sí. El conjunt de fet d'entitats que formen el sector espacial a Catalunya està a prop d'un centenar, més o menys. Vull dir que encara és veritat que és petit. L'any 2020 ocupava al voltant de 9.000 treballadors i treballadores. Per tant, és un sector encara una mica incipient, sobretot si parlem de New Space, que és encara doncs, acaba de néixer, no tot just. Però tot i això és un sector existent a Catalunya, malgrat és petit, i que ha tingut molt poc recolzament institucional fins ara. Jo crec que és una de les causes per les quals doncs, ha estat petit, però que això ha canviat i aquest recolzament ha fet un canvi radical. I, de fet, la setmana passada, sense anar més lluny, com a mi d'exemple, estàvem el vicepresident Jordi Puigneró i jo mateixa vam participar a la sessió de New Space del Mobile World Congress. Vull dir que tot això està fent un gir interessant.
És un sector petit, com deies, però sí que és capdavanter entre els sectors tecnològics emergents, no?
Exacte, sí, sí, és cert que, com deia, més petit, comparat, per exemple, amb sectors econòmics com l'automoció, no? Que aquí a Catalunya doncs, és aproximadament un 10% del PIB, o del turisme, que encara és una mica més del 12%, però en canvi sí que té una dimensió molt considerable si el comparem amb altres sectors tecnològics emergents. I, de fet, la suma, amb un estudi que vam fer ara fa poc, la suma de l'ocupació als sectors de, si sumes, blockchain, 5G, 3D, robòtica i IoT, seria equivalent a l'ocupació que genera l'espai a Catalunya, o sigui que és prou important.
El New Space, com deies, l'hem explicat aquí al programa en alguna ocasió, és per exemple també el que fabrica els nanosatèl·lits, que en vam parlar dels nanosatèl·lits catalans a l'espai, i és una nova manera de conquerir l'espai, més econòmica i també podem dir més democràtica. Per què? Per què més gent hi pot accedir, no només als països més poderosos o empreses més potents?
Doncs abans l'espai estava associat a grans empreses, com tu dius, perquè normalment estaven lligats a les administracions. Sobretot eren molts projectes que venien de defensa, malgrat després podien fer una transformació, però venien de defensa i, per tant, molt lligat a les administracions i, per tant, associat a grans empreses i amb projectes, temps de desenvolupament molt llargs i amb pressupostos molt elevats. Això, com que canvia radicalment, s'han escurçat molt els temps de desenvolupament i els costos s'han reduït, això dona accés a un tamany d'empreses, no, que hi poden accedir doncs, molt més petit. I una comercialització d'aquests serveis també molt més a l'abast de totes les empreses. Per això parlem de democratització.
I hi haurà més empreses a Catalunya dedicades al New Space, tu creus? Sí, cada vegada ho escoltarem més, que això passarà?
Ui, tant, sí, sí. Per exemple, doncs ara, malgrat la crisi que hem viscut, doncs sí, l'evolució que hi ha hagut en els últims anys, les expectatives de creixement de cara al 2025 ens parlen de multiplicar per 4, per exemple, l'ocupació en aquest sector. O sigui que...
Per 4, Déu-n'hi-do, per 4.
Sí, Déu-n'hi-do, evidentment. I a més a més, això deixa'm que digui una cosa, perquè aquestes són les perspectives de creixement de les existents, a mesura, per exemple, d'incorporació de nous professionals i també potser startups i incubadores. Però aquí no podem encara comptabilitzar tot el que això generarà, que encara no es pot preveure, no?, de naixement de noves.
Clar. Per tant, és una bona sortida per a joves TIC, també joves que ens escolteu, per a estudiants de carreres relacionades amb la tecnologia, no? L'espai New Space, hi ha oportunitats laborals també, perquè si creixen les empreses hi haurà més oportunitats, no?
Oh, i tant, sí, sí, correcte, i tant. És més un sector que té una ocupació molt intensiva en coneixement, de molt alt valor afegit. I, per exemple, el 72% de les persones ocupades en aquest sector són de titulacions superiors, que si ho comparem, per exemple, amb el 48%, al voltant del 48% que té doncs, el conjunt de l'economia catalana, doncs, home, és un percentatge molt superior. Al ser un sector emergent, doncs, hi ha molta proliferació de noves entitats i, per tant, doncs, jo crec que és una molt bona oportunitat pels joves i les joves, sí.
I els fons europeus, ens preguntem, han d'ajudar a remuntar l'economia post-Covid? També inclouran aquest sector espacial? També el tindran en compte?
I tant. Europa, de fet, ha fet i fa una gran aposta pels projectes d'espai. Recordem, a mi m'agrada recordar la xifra de que el 10% del PIB europeu en mitjana es deriva dels serveis provenients de l'espai, del sector d'espai. Per tant, Europa ha fet una aposta i des de Catalunya un dels projectes seleccionats entre els 27 que es van proposar, no sé si us en recordeu, doncs era precisament d'espai. I com que els fons Next Generation, de fet, passaran també per l'estat espanyol, doncs també és important escoltar, no?, que com es mouen les coses per allà. Justament aquesta setmana em sembla que s'anunciava l'impuls que amb els fons europeus repercutirà, deien, en medicina personalitzada i en la indústria aeroespacial. Això ens ho deia el ministre espanyol Pedro Duque. Per tant, cal esperar que a Catalunya també li arribi el que li toca, no?, i que, per tant, això repercuteixi a les empreses d'aquí, que entenem, doncs, que tenen el mateix dret. Per tant, sí, per tant, serà vital en l'execució d'aquest l'estratègic del sector en els propers anys, doncs això, dins del marc europeu i dels fons Next Generation.
Ara que deies Pedro Duque, avui l'entrevistem també el Revolució 4.0, el ministre Pedro Duque, i acabem temporada amb el ministre per parlar d'aquesta ciència. Per a l'administració pública, diries que també és rendible ajudar aquest sector?
Sí, hi ha un estudi que es diu Return from Public Space Investment de la London Economics, que ens dona unes quantes xifres que són molt interessants, no? D'inversió pública, cada euro d'inversió pública en espai s'obté un retorn directe al voltant d'uns 4, podríem parlar entre 2 i 7 euros. Però jo crec que també és important parlar, a part d'aquest retorn directe, d'un retorn indirecte, una cosa que s'anomena spillover, i que sobretot va associat a la transferència tecnològica i a la creació de noves spin-offs, a la innovació contínua d'aquestes tecnologies. I aquest indirecte podria estar entre uns 6 euros i 14 euros per cada euro invertit. O sigui, que a més és un retorn durador, no?, amb un impacte a gran llarg termini i, per tant, molt interessant. O sigui que sí, això segons aquest estudi de London Economics, vull dir que sí.
Gracias a este sistema de satélites, los desastres naturales son cosa del pasado. Podemos controlar el tiempo.
Señor presidente, uno de nuestros satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
¿Y qué es lo que propone?
Desactivar todos los satélites.
La nostra vida seria ja impossible sense satèl·lits, eh? Posa'm exemples, Mònica, de quines poden ser les repercussions positives d'apostar tots, no? Sector públic, sector privat, per aquesta indústria espacial. Posa'm alguns exemples perquè la gent li quedi clar. Què em diries?
Sí, és absolutament cabdal per mi, donar suport des del sector públic, tant Unió Europea com Generalitat, com doncs, Estat, no?, que ens agradaria, amb la recerca i el desenvolupament espacial, absolutament cabdal. Si vols algun exemple, dins del que és el sector espacial hi ha molts àmbits que cobreixen. Doncs, hi ha l'àmbit que en diem observació de la Terra, que llavors aquí estaríem parlant de previsions climatològiques, seguretat, mobilitat fins i tot a baix contingut d'elements contaminants, no? Per l'altre dia presentava un exemple de que agafes la bicicleta i vols veure quin és el teu camí, la trajectòria que té menys diòxid de nitrogen, no?, que és molt contaminant, doncs, per exemple, o en agricultura també, per descomptat, per monitorització de conreus, monitoratge d'explotacions forestals, recursos hídrics, és que la veritat és que hi ha una infinitat. Això seria més en l'àmbit d'observació de la Terra, però que també combina amb IoT, que l'internet de les coses està doncs, a l'ordre del dia, cada vegada serà més popular, diguem, ho tindrem més a l'ordre del dia, i això també ens ve donat pel sector espacial. També la navegació, no?, en termes de posicionament. Te'n podria dir molts.
Ja, hi ha molts exemples. Per tant, escolta, és un sector que en parlarem en un futur i en parlarem a Revolució 4.0 la temporada que ve. Mònica Roca, moltes gràcies, bon estiu, i amb tu ja ens retrobem la pròxima temporada per seguir volant ben amunt.
Moltes gràcies a vosaltres, exacte, ara hem de mirar amunt i mirar cap a l'estiu també i ens trobem al setembre.
Molt bé, gràcies, una abraçada.
Abraçada.